els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a un nou espai de la secció Llevat dins la pasta. Ja sabeu que és un espai de la Pastoral Obrera de Catalunya que mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Els programes els podeu trobar també a la secció de Ràdio a la Carta, del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Àngela Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Avui presentem una teòloga amiga d'aquesta casa, Roser Soler Besteiro.
Sí, que ella ens parlarà de Madeleine Delbrel, que era una laica, activista i pensadora catòlica francesa que va viure 60 anys intensos, van ser del 1904 al 1964, entre les dues guerres mundials. A l'espai d'avui volem reconèixer-la més i per això hem convidat a la Roser Soler Besteiro, com deies, teòloga, gran coneixedora de Delbrel i col·laboradora d'aquesta casa al programa La Taula de l'Evangeli.
També és membre del SEM La Veu i del col·lectiu de dones en l'Església. Roser, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda sempre a casa teva. Què t'atrau, Roser, de la figura de Madeleine Delbrel i com arribes a ella?
Què m'atrau? M'atrau la saviesa. La saviesa en majúscula, que és aquella que ve de Déu, i la saviesa del sentit comú de cada dia a veure què és el que s'ha de fer. M'atrau el seu sentit crític, m'atrau el seu compromís, l'amor a l'Església i sempre... Com també el seu treball amb els comunistes, i a tot arreu va ser crítica. Una dona totalment compromesa amb un món que necessitava de Déu.
Uh-huh. Roser, parla'ns una miqueta de la família on va néixer la Madeleine Delbrel. Mare catòlica, pare ferroviari i ateu convençut. Quina educació va rebre la Madeleine?
Això és a Mosidan, que és al sud-est de França, un poble. No va anar a l'escola perquè el seu pare tenia por dels rentats de cervell. Tampoc volia que fes la primera comunió, però la nena, com que era molt contestatària i només per portar la contrària la va fer, aquest va ser el seu ambient, entre catòlic i ateu, no? Però més aviat ateu. Va tenir una niñera,
una mainadera,
una mainadera, sí. Que li va ensenyar una mica doncs, què vol dir anar per la vida donant la cara. I es va treure el corset físic com a símbol del corset que es havia de treure des d'un nivell intel·lectual, espiritual, de compromís, etc.
Déu-n'hi-do, una dona lluitadora, podem dir, des de petita.
Del tot. Sí. Ho va ser després del seu pare. Va anar. Una petita cosa, mentre encara era a Mosidan, hi va haver la Primera Guerra Mundial, el pare ferroviari, però amb una certa categoria, i que va ajudar molt en els emigrants, en els que havien de fugir de la situació, i la Madeleine l'acompanyava, cosa que li anirà molt bé en la Segona Guerra Mundial, perquè no tenia el carnet comunista, la van poder posar a l'estació del nord de París, i ho va fer tan bé que després la van traslladar a Austerlitz i que després la van traslladar per poder educar en els serveis socials. Una cosa, si aneu algun dia a l'estació del nord, en el bar, va ser casualitat que ja ho descobrís, no adrede. Mm-hmm. Jo estava prenent un cafè i una rajoleta del costat hi havia... justament una notació sobre ella com a acte d'homenatge.
A l'estació del nord, d'aquí, de Barcelona?
No, de París.
Molt bé. Sí, ja m'ho imaginava. Bé, a París, precisament, Madeleine Delbrel va estudiar filosofia a la Sorbona. Allà va conèixer Jean Maudieu. Què representa aquesta figura de la qual es va enamorar amb 19 o amb 20 anys?
Bé, jo penso que, llegint tot, que estava més enamorada ella que ell. Però bé, és igual, això és igual. El que va passar amb Jean Maudieu, que de cop i volta la va deixar perquè va entrar en els dominics. I ella va dir, caram, amb el que valc jo, ella tenia un...
Tenia caràcter, autoestima, diguéssim.
Amb el que valc jo i m'ha deixat per Déu, com deu ser aquest Déu que m'hagi deixat a mi per ell? I aquí va ser que Déu té la manera de cridar cadascú com vol, no? Doncs aquí ella va començar a dir, doncs, què ha fet ell? Pregar. I es va posar a pregar, es va posar en mans a través de l'escoltisme, a través dels mossens, un tal Lorenzo, doncs, un conciliari, i ella va entrar en aquest coneixement de Déu, un coneixement que li va fer viure la vida en contra del seu existencialisme precedent, d'aquells de Déu ha mort, visca la mort, no? La vida.
Del Brel, per això, va estar pensant a veure què feia, si es dedicava a ser religiosa o escriptora, i finalment es va inclinar per ser assistenta social.
Sí, però jo penso que aquest és el dubte, no sé si era molt important o no. Jo penso que de seguida, amb unes quantes noies que va conèixer a l'escoltisme, van veure què és el que el món necessitava, un món tan necessitat de Déu, què és el que podien fer. I van escollir Ibrí. Ibrí és una ciutat que si va amb metro, és una parada de metro, una ciutat en què hi havia 340 fàbriques i més i uns 40.000 treballadors. Comunistes, la majoria. Era la ciutat comunista per excel·lència. I va dir, és aquí que hem d'anar. No es van voler situar a la parròquia perquè no les confonguessin amb les dames catequistes que anaven a ajudar, sinó que van viure allà. I un dato curiós, elles es van posar a treballar, ella va estudiar assistent social per poder dir què haig de fer en el fons, i la tesina, el treball de final de curs, va ser els efectes socials de l'estranyiment. Perquè, esclar, vull dir, les dones malaltes, els homes malalts anar a les fàbriques, què els hi passava, no? Doncs els efectes socials d'aquesta situació. Era la misèria encarnada, la injustícia, i és ella el que a elles i a ella que els hi va cridar l'atenció. Però no parlaven d'elles i sobre elles, sinó que van treballar amb ells i amb elles per poder fer alguna cosa.
Per tant, va exercir la professió d'assistenta social amb gran sentit del compromís. No?
Home, i tant. I tant.
No, era... no només a complir l'expedient, com es diu.
No. Era en aquest sentit, no complia-la. Era una dona profunda, sí que se li pot dir mística, mare, tothom en parla de la mística de la Madeleine del Brel, mística en el sentit de la unió amb Déu, però que qualsevol lloc és el bo per parlar amb Déu. El metro, i al metro tenim present la gent necessitada, les de les seves necessitats, la d'una dignitat per terra a causa del treball, contra els empresaris, d'aquells que van pagar la reconstrucció de les esglésies després de la guerra, i en canvi també eren els propietaris de les fàbriques que practicaven la injustícia amb els treballadors. I ella pregava i treballava.
Sí, sí, hora et labora, podem dir, eh?
Hora et labora, però penso que...
Però des de la base, des del poble, sí.
Des del poble, llevat en la massa. I vosaltres, els que es treballeu en la pastoral obrera, penso que això és el que ens ha ensenyat ella també, el que vivia, aquest veure, jutjar, actuar, que jo coneixia per la GIC, aquest veure, jutjar i actuar, doncs és el que et pot fer veure... El que has de fer.
Sí, parla'ns també, Roser, del compromís de Madeleine del Brel a Ivry, un barri obrer de París amb un compromís de vida comunitari i d'on ja no es va moure fins a la seva mort el 1964.
Comunitari, però no comunitat, com es pot entendre doncs, d'una congregació religiosa. Comunitari, cadascú feia la seva vida i tenia els seus plans. Com tal que fossin gent que estés treballant amb els necessitats. Ara, lògicament, els plans de treball els feien conjuntament. I aquí val la pena perquè en aquests plans de treball hi va entrar molt el seu compromís amb Barcelona. La queixa en el cardenal de París, com és que participaven en un congrés eucarístic, que vol dir l'amor, als homes, en un país on practicava i es practicava la pena de mort. Quan va alliberar, va treballar per alliberar i se'n va emportar a París els 34, es diu així, el grup dels 34 de la vaga de tramvies de Barcelona. Quan se'n va dur el comunista català o valencià, no sé, però en tot cas català, jo penso, Miquel Gran, que se'ls van emportar. Quan van treballar per alliberar el matrimoni Rosenberg, que al final no ho van aconseguir i va ser la mort. Ell estava a la vida i estava en tot moment, per tot.
Clar, Roser, tu comentes el tema de Madeleine del Brel, el seu compromís social, però també és posada com a exemple de mística. Ella pregava, tot i això, més que en els temples i esglésies, sobretot pregava a les escales del metro, barrejada entre els obrers als bars...
Entre putxeros, podríem dir.
Va, jo vaig en lloc d'entre putxeros perquè poc cuinava, segons em van dir.
Entre barres i
messes. Jo he estat a casa seva, i segons em va dir la Cézanne, poc cuinava. Però sí que fumava molt, i això em va encantant a mi, perquè jo fumava molt, i vaig trobar una justificació. El fum era la columna que unia la humanitat amb Déu. el fum que pujava, no?
Com el de l'encens, com clar, el de l'encenser.
Clar, clar. Aleshores, on estava aquesta gent que fumava i fumava tan malament i feia tanta pudor? A les escales del metro, a les tavernes. És a dir, ella s'hi va comprometre. Estava atenta, com que no anava amb el mòbil, no anava amb la novel·la ni anava amb el mòbil, podia estar molt atenta als problemes que la gent vivia. Anava amb els ulls oberts. Era la mística, no la mística dels ulls posats en blau, sinó de pregar des de la realitat.
Recordem que estem parlant avui amb Roser Soler sobre la figura de Madeleine del Brel. Quina relació tenia Madeleine amb l'Església com a institució, breument?
A veure, a la parròquia no, perquè justament no volia que els confonguessin. Ara era dona creient, ja ho crec, i de missa diària.
Era una França convulsa on socialment costava, no?,
sí,
fer pública,
a veure,
la fe.
Quan ella treballava amb els comunistes, ja ho he dit, quan Pius XII va prohibir treballar amb els comunistes, això la va posar entre l'espasa i la paret, la roca de Pere i la pesada ideologia comunista, no? I què haig de fer? Què haig de fer? I se li va ocórrer, ves quan va composar la dansa de l'obediència, no? Com que ella ballava a l'Isidora Duncan, vull dir que es deixava anar les ales, la música, etc., doncs ella ho va comprendre així. El papa havia prohibit que treballessin, però el que no podia fer era deixar anar l'estacada. Per això va poder anar a tants puestos a treballar, enviada pels comunistes.
I oi que la Segona Guerra Mundial li va significar un fort impacte?
Jo no sé si va tenir temps de que si es pogués impactar, perquè tenia que treballar massa amb les necessitats, però treballava des del sentit comú, amb els serveis socials. Se la va cridar per socórrer a una colla de gent, van cridar els homes també, però ella, els homes estaven, ella explica, que estaven en una taula amb els mapes i en què en podien fer, ella i unes altres dones a la finestra ja organitzant tot el que podien fer, ja les havien classificat mentre els homes encara estaven dilucidant sobre els planells, no? Sí que va treballar molt, però també després de la guerra. Inclús va ser cridada pel concili per poder participar. I el dia que va morir fumant, el dia que va morir, doncs per primera vegada en el concili, un home laic de la JOC, el president de la JOC, va parlar en veu alta.
1964 és un any abans d'acabar el concili, per tant estava en plena ebullició el canvi del concili.
No el va poder viure.
Gràcies, Roser Soler, teòloga, membre del SEM La Veu i del col·lectiu de dones en l'Església, gran coneixedora de Madeleine del Brel, un exemple també, lògicament, per a la pastoral obrera. Que vagi molt bé, gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
I avui, en lloc del text habitual de doctrina social de l'Església, us llegirà l'Àngela Rodríguez un text, amics oients, precisament de Madeleine del Brel, El baile de la obediencia, triat expressament per la nostra convidada d'avui. El llegim de la seva traducció al castellà.
Farem un fragment perquè és molt llarg, eh?
Sí.
O sigui que llegiré ara mateix aquest fragment. Señor, muéstranos el puesto que en este romance eterno iniciado entre tú y nosotros debe tener el baile singular de nuestra obediencia. Revélanos la gran orquesta de tus designios, donde lo que permites toca notas extrañas en la serenidad de lo que quieres. Señor, enséñanos a vestirnos cada día con nuestra condición humana, como un vestido de baile que nos hará amar de ti todo detalle como indispensable joya. Haznos vivir nuestra vida, no como un juego de ajedrez en el que todo se calcula, no como un partido en el que todo es difícil, no como un teorema que nos rompe la cabeza, sino como una fiesta sin fin donde se renueva el encuentro contigo, como un baile, como una danza entre los brazos de tu gracia, con la música universal del amor. Señor, ven a invitarnos.
Doncs després d'aquest fragment de forta espiritualitat encarnada de Madeleine del Brel, a través d'aquesta secció també us oferim recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada, eines que ens poden ajudar a reflexionar i a actuar. Àngela.
Us proposem 4 llibres de Madeleine del Brel. Nosotros, gente común y corriente, de l'editorial Lumen, Buenos Aires, 2008. Un altre, Nosotros, gente de la calle, de l'editorial Estela, de Barcelona, el 1971. També Las comunidades según el Evangelio. I un altre llibre, el darrer, La alegría de creer, de Salter Rae.
Doncs moltes gràcies i anem a uns apunts d'agenda. Us comentem que el dia 20 de maig, dissabte de la setmana vinent, l'Acció Catòlica Obrera celebra el seu recés a Collí. La persona en la seva dignitat estarà acompanyat pel conciliari Oriol Xirinac. Serà a la parròquia de Sant Jaume, Almeda, a Cornellà de Llobregat, de 10 del matí a 2 del migdia. El recés és obert i us podeu inscriure trucant al 93 505 86 86 o enviant un e-mail a l'adreça coordinacio@acocat.org. Gràcies, Àngela Rodríguez, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies, Ignasi.
Fins aquí el Llevat dins la pasta, un espai de la que impulsa el Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.